Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Amics i amigues, els controls i edició en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Tothom tenim situacions i ferides a guarir. Avui, la nostra companya Carme Parellada porta a l'espai de l'entrevista a l'Anna Maria Agustí, coordinadora dels grups d'acompanyament al dol. I ara, tot seguit, us deixem en l'editorial.
La idea de Sant Agustí era que la fe i la raó col·laboren al llarg de tres fases. En primer lloc, la raó ajuda a aconseguir la fe, fent preguntes pel sentit de les coses. En segon lloc, la fe il·lumina el camí de la raó, responent a aquelles preguntes i canviant la vida. És la conversió, de la qual ell és testimoni. I en darrer lloc, la raó aclareix la fe, fent entenedores aquelles coses que al principi només les havíem adoptat com un acte de fe. Aquesta comprensió és possible ja que només podem entendre el que experimentem i vivim. Aquesta darrera afirmació també és molt pròpia del seu procés de conversió. Voldria aturar-me només un instant en la darrera afirmació que he dit. Només podem entendre el que experimentem i vivim. I això en ocasió d'un aniversari que no ens hauria de passar inadvertit, el de Charles Dickens. Enguany fa 200 anys del naixement de l'excel·lent literat anglès. La seva genialitat i la seva experiència de les condicions extremes que va viure com a infant el fan un autor únic. Sempre és un bon moment per llegir-lo, però especialment en un any com aquest. El seu humanisme i la seva defensa de la justícia social el fan molt i molt interessant.
Josep Maria Forné, professor de filosofia.
Notícies del Bisbat.
Notícies de Càritas.
La setmana passada s'han reunit a la seu de Càritas diocesana de Lleida, a la plaça Sant Josep número 2, els responsables de les Càritas diocesanes de Solsona, Lleida i Urgell. Aquestes reunions venen sent habituals, donat que les tres Càritas treballen cada cop més conjuntament. Entre altres coses, han tractat de les properes jornades conjuntes de formació per voluntaris i contractats, la presentació conjunta de les respectives memòries anuals, etc. Seguint amb Càritas, també cal assenyalar que el mateix dia, a les 19 hores, es va reunir el Consell Diocesà d'aquesta entitat diocesana. A la fi de la seva reunió, varen visitar l'estat avançat de les obres del que serà la seu de la nova Fundació Mossèn Jaume Rubió, que es troba en la tercera planta de l'edifici de Càritas. Aquesta fundació, recentment aprovada, formada per Càritas i Troballes, té com a objectiu dinamitzar el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Lleida.
Trobada de Vida Creixent.
Fa uns dies, en el marc de l'Acadèmia Mariana, Vida Creixent ha celebrat la festa dels seus patrons, Sant Simeó i Santa Anna. S'hi han reunit un centenar de persones de Lleida i pobles, tots ells militants d'aquest moviment. Després de l'acolliment i la pregària dirigida pel seu president Martí Sangenís, els assistents han escoltat una xerrada de mossèn Robert Luan, un testimoni del seu camí en la recerca de Déu i la seva vocació, plena de vivències que ha colpit els presents per la seva alegria i emotivitat. Seguidament, s'han donat algunes notícies i s'han tractat algunes qüestions del moviment. A continuació, han celebrat l'Eucaristia presidida pel nostre bisbe Joan Piris i com celebrada pels conciliaris d'algunes parròquies on hi ha grups de vida creixent. La jornada s'ha acabat amb un dinar de germanor.
Reunió del Consell Diocesà de Pastoral.
Divendres passat, més d'una vintena de persones laiques s'han trobat al voltant del bisbe de Lleida, Monsenyor Joan Piris, el vicari general i el de Pastoral i altres preveres, per dialogar al voltant dels diferents punts de l'ordre del dia. El tema principal ha estat valorar el seguiment que s'està fent fins ara de la prioritat diocesana, major presència d'Església en la societat lleidatana. També s'han donat diferents informacions.
Novenes jornades de formació per a treballadors de les obres missionals pontifícies.
Recentment han tingut lloc a Madrid la trobada anual de treballadors i voluntaris de les obres missionals pontifícies. Aquesta organització promou la jornada del Domun, entre d'altres campanyes. La trobada ha aplegat un centenar de persones arribades d'una trentena de diòcesis espanyoles. El tema central ha estat la reflexió sobre el continent africà, tal i com recollia el lema «Mirar a Àfrica amb fe i esperança». La ponència inicial del director de la revista Mundo Negro, el pare Ismael Piñón, així com els quatre testimonis de persones dedicades al servei entre els africans, ha estat el nucli de les jornades. A més, s'han impartit diferents tallers amb l'objectiu que la tasca que es fa des de les direccions diocesanes sigui cada dia més eficient.
Sessió de Cinefòrum en motiu de la Jornada de la Vida Consagrada.
Fa alguns dies, la Delegació de Pastoral Vocacional, en col·laboració amb la Delegació de Pastoral de Joves i la Comissió de Vida Consagrada, ha portat a terme una sessió de Cinefòrum amb motiu de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que enguany ha tingut per lema «Vine i segueix-me». Hi han participat unes 60 persones, adolescents i joves de parròquies de Lleida ciutat i dels pobles de la diòcesi, animadors de grups de joves, religioses i religiosos, mossens i seminaristes, i també el nostre bisbe Joan.
L'entrevista.
Tenim el goig de tenir avui entre nosaltres a l'Anna Maria Agustí Ferreny. L'Anna Maria Agustí és mestra i psicopedagoga. Actualment és la responsable dels grups d'acompanyament al dol. El proper 9 de març es celebra aquí a Lleida la 5a jornada d'acompanyament al dol i a la malaltia. L'hem convidada perquè, com a responsable d'aquests grups, ens expliqui l'abast d'aquesta jornada i també ens doni a conèixer una mica més aquesta tasca. Anna Maria, ens podries explicar exactament què és un grup d'acompanyament al dol?
Doncs és acompanyar a la gent en el seu patiment després d'una pèrdua significativa. Què vol dir? Que en tant en quant és important per a aquella persona, és més significativa o no. Llavors hi ha un dolor, un dol, que s'ha d'elaborar. I nosaltres el que fem és acompanyar en aquest procés d'elaboració del dol.
Molt bé. Explica'ns una mica també com va néixer aquí a Lleida aquests grups.
Doncs aquests grups van néixer de la sensibilitat de la delegada de la Pastoral de la Salut, la Montse Esquerda, que ho era i continua sent. L'any 2004 em va trucar un dia de febrer, doncs mira, devia ser un... allà, el que passa que era les 5 de la tarda. Em va trucar a casa i em va dir: Anna Maria, vols portar grups de dol? La veritat és que jo m'estava preparant. Havia fet psicopedagogia, allí vaig decidir que no em dedicaria al magisteri, però sí a posar l'amor en la vida, que és on realment ha d'estar, no? I llavors, a partir d'acabar psicopedagogia, vaig fer un postgrau d'acompanyament en el sofriment i la mort a la Pere Tarrés, que el dirigia en Francesc Torralba. Llavors, estava fent els estudis de doctorat i per anar-me preparant. A mi la veritat és que el que em fa il·lusió és acompanyar a morir. Però em va trucar la Montse i vaig dir: no diguis no. Diem sí. Però vaig dir sí, però sola no. Perquè també em feia una mica d'angúnia, perquè jo no n'havia portat de grups. I llavors, com vam començar? Doncs vam començar buscant a gent que estigués preparada. Gent preparada no n'hi havia. Però llavors vam dir: fem una cosa, busquem persones que aquest tema no el desagradi, no? I llavors ja les prepararem. I llavors sí, d'ençà d'aleshores ja vam començar molt aviat amb un grupet de 14 voluntàries. Ara ja tenim un voluntari, eh? I aquestes 14 persones continuen sent-ho, per dir-ho d'alguna manera, però amb alts i baixos, no? Sí, aleshores, des de llavors, primer ens vam preparar, després ben aviat ja vam portar un grup de pares i mares que havien perdut un fill. Després ja vam començar amb els que han perdut la parella i ara doncs, continuem. Continuem treballant.
I com s'assabentava la gent de l'existència d'aquest grup?
Doncs mira, ja tenim un telèfon, que és el... Bueno, després ja el podem dir, si de casa aquest telèfon no, i un correu electrònic. I aleshores les primeres persones van venir per correu electrònic. Llavors ens trobàvem. I si no, ara, a veure, tampoc no vam voler començar molt de pressa, perquè ens havíem, ho havíem d'anar fent tot molt suau, no? I llavors el Bocarella ha anat funcionant molt. I ara podem dir que des de psiquiatria també se'ns envia gent, i des de les escoles, sí, sí.
I com va ser que t'involucressis tu en aquest tema, Anna Maria?
Pues mira, jo, perquè tinc un currículum, i sempre ho he dit així, jo sóc vídua. I al ser vídua, doncs, patia especialment pels meus fills. I el patir pels fills va ser quan realment al fer psicopedagogia vaig tenir molt clar que havia de posar la mort a la vida. Perquè és on ha de ser, i perquè tampoc no volia, doncs, així com senties, oi, aquells pobrets els ha mort un... O, no, doncs, que poguéssim elaborar el dol, perquè és com s'ha de fer. Llavors, jo dic que val la pena haver passat per un dol, perquè potser comprens una mica més, però no cal haver passat per un dol, perquè, mira, la Montse no ha tingut cap dol, i, en canvi, ella va ser la que em va dir, vols fer-ho, no? Ella va ser la que va pensar en el projecte.
Simplement ser sensible, doncs,
ser
a aquesta realitat.
Sensible a aquesta realitat,
Molt bé, molt bé. Anna Maria, últimament justament ha crescut l'interès per aquest tema, per aquesta realitat. A què es deu això?
Es deu primer, qui va començar a treballar en aquest tema fa ara doncs, més d'uns 27-30 anys a Estats Units, l'Elisabeth Kubler-Ross. Va ser la primera persona que realment va fer un estudi en profunditat amb els moribunds. I aleshores ella va ser la que va trobar una sèrie d'èpoques, de fases que es passaven. Amb el temps s'ha perfeccionat, però diuen, o sigui, tots es basen en aquelles fases. L'únic que passa és que ella es pensava doncs, que havies de passar primer una fase, doncs, per exemple, la fase de xoc, la fase de negociació, la fase de tristor profunda, la fase de ràbia, la fase de que és una mica com a depressió, per arribar a l'acceptació, no? Ella primer, l'Elisabet, es pensava que no es podia s'havia de passar per cada una de les fases. Però ara es veu que pots passar per totes i, a més, poden coexistir totes.
Entenc.
I llavors, des d'aquí... Llavors, potser també et podria dir per què. Pues perquè estem vivint en una societat que és la societat de les presses, de l'estrès. I, a veure, abans... No, jo no dic que sigui millor o pitjor, però abans hi havia en una família o en una casa podien viure 3 i 4 generacions. Per tant, la mort i la vida estaven allí. Ara resulta que es pot morir el senyor que viu al costat de casa meva i jo no me n'entero. I després, per un altre costat, això per un costat. I per un altre costat anem vivint tan sumament de pressa que el dol l'únic que vol és fer-lo paulatinament, no? I aleshores, què és el dol? El dol és... s'ha d'elaborar. I com s'elabora? Parlant, comunicant. Mirem si ara tenim temps de comunicar, no? Vull dir, els pares es preocupen molt i molt pels seus fills, però no tenen temps de portar una conversa llarga, per dir-ho d'alguna manera. I això ajunta a mi que puguin haver també famílies de nucli monoparentals. Per tant, doncs, encara menys per poder explicar.
Vols dir que aquests grups venen a omplir aquests buits?
Sí.
D'alguna manera?
Sí, 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 en aquest sentit. I també...
Eduquen, potser?
Eduquen, i tant, però a més, a veure, les persones en dol passen per uns processos que no són coneguts. I al no ser coneguts, no se'ls entén.
Entenc.
A més, mirem-ho d'una altra manera. Estem en la societat del benestar. Una pèrdua no és un guany.
Trenca l'esquema.
No és un guany, és una pèrdua. Per tant, l'hem de tapar. L'hem de tapar. I llavors... Clar, on aquesta persona pot explicar el que sent? Perquè les emocions es trasbalsen. Durant, a veure, sempre anem vivint amb la raó que acompanya les emocions. Quan una persona està en dol, la raó va per aquí i les emocions van per allà. I és impossible ajuntar-les. L'anirem ajuntant poquet a poquet, i arribarà un moment que estaran força juntes, però quan ja s'ha fet tot el procés. Llavors, tot aquest neguit és difícil d'acollir-lo quan un no el coneix.
I sobretot quan un està sol, penso, no?
Ui, perquè quan un està sol encara pitjor, perquè en qui ho explicarà?
Sí, home, això.
En qui ho explicarà?
Mm-hmm. Molt bé. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Parla'ns una mica d'aquesta cinquena jornada d'acompanyament al dol. Explica'ns en què consistirà aquesta jornada.
Mira, primer dir-vos que estem molt i molt contentes de fer la cinquena, perquè vam fer la primera pensant, doncs, què fèiem, què fèiem. Doncs la primera pensant que havíem de ser unes 110 persones, vam acabar sent 200 i pico, per tant, a última hora vam haver de canviar d'espai. L'any passat van ser 450 persones, i aquest any no podem ser-ne tantes, perquè omplíem l'aforament a vessar. I això tampoc no pot anar així. Però què fem? A veure, aquesta és una de les tasques que hem vist que anava bé per a sensibilitzar la societat. Mm-hmm. No? Qui venen? Pues poden venir professionals de sanitat, metges, infermeres, mm-hmm. auxiliars. Obrim el ventall al món de l'ensenyament. Mm-hmm. Obrim el ventall pues, a la gent que està en dol, també, si està en un dol profund realment. Preferim més que no vinguin, perquè no és això, però sí a perdre la por i a ser reconeguts en el seu dolor, no?
Està bé, està bé. La metodologia? Seguiu algun...
Pues sí, sempre pues hi ha una... Fem la inauguració i aquí doncs, pues venen les autoritats perquè és un acte social i és a Lleida. El fem a dins de la universitat, que això també surt d'allà i ens agrada. I llavors fem, què fem? Per exemple, al començament sempre introduint el tema i la marquem amb la conferència inaugural que la fa, aquest any és un filòsof, l'any passat va ser un psicòleg... Uh-huh. Enmarcant el tema. Uh-huh. Després fem una taula rodona, uh-huh. des de l'acompanyament en el dolor profund de la malaltia, en cures pal·liatives. Després, des de l'escola, també, si l'escola té alguna cosa a fer. Si vols, després en parlem una miqueteta més. I, a més, també des de què és el dol, no? Llavors, anem a dinar la gent que volen, però ens acull molt bé l'Acadèmia Mariana. Fem tot un requadre de les taules a l'entorn del claustre i allí dinem tots conjuntament i tornem. I llavors, ja és el tercer any que hem posat experiències. I diem experiències de vida i experiències de mort. Què vol dir? Com jo afronto la vida amb el meu dolor, uh-huh. amb la meva malaltia. I com jo afronto la vida després d'una mort. Aquest any tenim la sort de tenir dues persones. Una persona, la Mònica Ferrer, amb una malaltia crònica. A més, és d'aquelles que... No, degenerativa, però és d'aquelles rares, una miqueteta, uh-huh. però com ella ho viu i com ho integren a la seva vida i amb l'alegria que ho viu, no? Uh-huh. I després hi haurà uns pares que se'ls va morir una filla de 18 anys que arran de tot això s'han dedicat a un grup de dol a Barcelona, Caneda.
Expliquen la seva experiència.
Expliquen la seva experiència.
Molt bé, molt bé. I, Anna Maria, quins són els temes que tracteu específicament?
Clar, fins ara, per dir-ho d'alguna manera, és tothom a la sala, no? I així hi havia la conferència inaugural, és la condició humana com a finitud i sutura del doctor Josep Maria Esquirol. Els altres hi ha una mica a la taula rodona, i a partir d'aquí, després de les experiències, comencen els espais temàtics, que llavors ens dividim en grups d'unes 80 persones. Uh-huh. No en podem dir taller perquè és molta gent, però però ja hi ha una participació de part de la gent. Aleshores, hi hauria un dol 1, conèixer què és el dol, un dol 2, casos complicats, dol i cures pal·liatives, els nens, l'escola i la mort, uh-huh. quin un repte pendent, i després els aspectes espirituals i el dol.
Molt bé, molt bé, molt bé. I de cara als temes més pràctics... Què ha de fer una persona si està interessada en participar-hi?
Pues ho pot fer de dues maneres. O escriu un correu electrònic i us dic l'adreça grupdol.lleida@gmail.com o trucant al telèfon del DOL, que és el 649-343-574.
Molt bé, molt bé. Alguna cosa que vulguis afegir? Alguna cosa que creguis interessant? Aquí portes un llibre, potser doncs, parlant del teu llibre?
Bé, doncs amb la Montse Esquerda, per omplir un buit que hi havia i per ajudar les persones que estan en dol, especialment a veure com ajuden els seus fills, doncs vam fer El nen i la mort. Va sortir el febrer del 2010, el 2011 hi va haver la segona edició i ara ha sortit el Niño ante la Muerte, que és la traducció al castellà.
Molt bé. Específicament tracta el tema de la infantesa, adolescència?
Sí.
En relació a la mort.
Sí, sí. I després també hi ha el capítol de com l'escola pot ajudar i com des de la pediatria també com poden ajudar.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I com l'escola pot ajudar? Ens podries fer una breu síntesi?
On viu el nen molt? A l'escola. Pues la mestra ha d'acollir el nen, perquè es moren els avis, es moren els pares i els germans.
T'entenc, entesos.
Llavors, s'han de preparar, perquè no es pot improvisar això. Per això també fem les jornades.
Està bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna Maria, per les seves paraules, i doncs desitgem que sigui un èxit aquesta jornada. I a tots vostès, doncs, us deixem fins al proper programa. Tot seguit, l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Acte de presentació de la nova Fundació d'Inserció Sociolaboral mossèn Jaume Rubió i Rubió.
Aquest acte tindrà lloc dissabte dia 3 a les 12 del migdia al paranil de la Casa de l'Església Diocesana Acadèmia Mariana. També a 6:15 de la tarda a la parròquia de Sant Josep Obrer dels Magraners, celebració de la missa en record de mossèn Jaume Rubió i Rubió i un acte institucional.
Recés de catequistes.
Aquest es durà a terme el dissabte dia 3, de les 10 a la 1, a la parròquia de Sant Ignasi. El tema serà Comunicadors d'una amistat. Organitza l'Arxiprestat de Gardeny.
Curs Vida Creixent.
Dimarts dia 6, a les 5 de la tarda, el professor Amadeu Bonet parlarà sobre el tema Un laicat col·laborador en la creació.
Curs dels contravalors als valors en la societat actual.
Dimecres dia 7, de les 7 a 9:15, a l'IREL tindrà lloc la segona sessió d'aquest curs, que correrà a càrrec de la psicòloga Núria Oriol. La xerrada portarà com a títol Els valors en les altes esferes de la comunicació i del poder.
Cicle de conferències sobre espiritualitat ignasiana. Jornada d'acompanyament al dol i la malaltia.
Divendres 9 de març, a partir de 9:45 del matí, fins a les 7 de la tarda, a l'auditori de l'Universitat de Lleida, al campus de Cap Pont, al carrer Jaume II, al número 67, tindrà lloc aquesta jornada. Per participar, cal haver-se inscrit prèviament.
El secret de la felicitat no està a fer sempre allò que es vol, sinó en voler sempre allò que es fa.
León Tolstoi, escriptor rus.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Promoció fraterna. En celebrar aquest segon diumenge de Quaresma, també el dia d'Hispanoamèrica, pensem en tants germans d'aquells indrets amb els que convivim a casa nostra i amb molts dels quals compartim la mateixa fe. Potser els costums quaresmals seran diferents, però celebrem el mateix Crist mort i ressuscitat, i la pregària, el dejuni i l'almoina són continguts clàssics allà i aquí en aquest temps litúrgic i contribuiran a preparar-nos a viure la Pasqua. El missatge papal d'aquest any enfatitza una praxis ben concreta de l'amor al proïsme, la correcció fraterna, sentir-se responsables els uns dels altres. Un sentit de la responsabilitat comuna que ens ha de dur a tots a viure personalment una fraternitat més compromesa i, com a Església, a denunciar les injustícies deixant al descobert les seves arrels morals. Benet XVI ens convida a aprofundir en l'error que suposa rebutjar i excloure Déu de la vida social i econòmica. La primera responsabilitat de l'Església és recordar a cada generació que aquesta dimensió espiritual és fonamental, que el ser humà té una vocació sobrenatural i una consciència en la que ressona la veu de Déu, davant del qual hem de respondre. Ens ho proposa a la llum d'una recomanació de la Carta als Hebreus, que diu: «Vetllem els uns pels altres per animar-nos a l'amor fratern i a les bones obres». Cal estar atents, mirar el proïsme en consciència i no quedar mai indiferents davant dels altres. Al contrari, tenint amb tothom la màxima cura i cercant el bé major en tots els aspectes, material, moral i espiritual. I aquí entra la coneguda obra de misericòrdia que diu corregir el que s'equivoca, que caldria considerar positivament practicant-la com una obra de promoció fraterna. Davant les desviacions en el camí del bé, no s'ha de callar per respecte humà o per simple comoditat, ens diu el Papa, sinó posar en guàrdia els germans. Però cal fer-ho sense condemnar. Hi ha una veritable correcció fraterna quan allò que ens mou a corregir és l'interès pel bé de l'altre, la seva promoció, el seu creixement. La correcció-promoció forma part de la vida de la comunitat cristiana. És un gran servei ajudar i deixar-se ajudar, perquè tots som dèbils i caiem. Sempre ens cal una mirada que estimi i corregeixi, que discerneixi i perdoni, com ha fet i fa Déu amb cadascun de nosaltres. Vetllem els uns pels altres per animar-nos mútuament a progressar en un amor cada cop més efectiu. Vulguem reconèixer el bé i els prodigis que Déu realitza en cadascun i abraïm-ho de tot cor, alegrant-nos i glorificant el Pare del Cel. Tots hem rebut capacitats suficients per a viure i ajudar a viure segons el projecte de Déu. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Avui tenim per a vosaltres una recomanació musical, de la mà del conegut cantautor cristià, Luis Guitarra.
Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final.
Amics i amigues, hem arribat a la fi d'un nou programa. Avui hem parlat d'un tema força important i que la nostra cultura ha deixat una mica de banda. Ara, gràcies a les iniciatives dels grups d'acompanyament al dol, la càrrega del no afrontar-se sol a les coses és menys feixuga. També dir-vos que si voleu enviar-nos les dades d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça mcs@bisbatlleida.org o al telèfon mòbil de la Delegació de Mitjans de Comunicació 628-991-983.
De bata a bata, al Bisbat de Lleida.
Esperem les vostres notícies.
Fins aquí el nostre programa. Fins la setmana vinent, amics.
Ràdio Estel.